Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. L'any 2024 comença a Catalunya amb un pic important dels virus respiratoris. Un repunt dels casos de grip i coronavirus que fa augmentar la pressió assistencial dels hospitals i també dels centres d'atenció primària que hi ha arreu del territori. Segons dades del Departament de Salut, la grip continua a l'alça amb una incidència ara, avui, de 153 casos per cada 100.000 habitants i es preveu que en els propers dies el pic vagi en augment per l'alt nivell de transmissió i també per l'elevada incidència que hi ha en menors de 4 anys. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es tracta aquesta d'una incidència més alta que durant els primers dies de l'any passat.
La bona notícia que apunta les dades del Departament de Salut és que el pic és inferior al d'altres anys abans de la pandèmia, on va arribar a situar-se entorn als 350 o 400 casos per cada 100.000 habitants, tot i que, degut a la coincidència de les festes nadalenques, no s'ha pogut realitzar la recollida de mostres. Salut apunta que la grip és el virus que més circula ara mateix.
També en la darrera setmana s'ha detectat un augment per sobre de les previsions de les pneumònies diagnosticades als centres d'atenció primària. Per això, els metges demanen que reforcin les mesures de prevenció. Avui actualitzarem quina és la situació d'aquest virus respiratori a Catalunya. Ho farem amb el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Mentrestant, la política espanyola comença el mes de gener enfrontada per les polèmiques imatges que es van viure diumenge a la seu del PSOE a Madrid, on uns manifestants van apallissar un ninot que simulava ser el president del govern, Pedro Sánchez.
El PSOE estudia portar la protesta als tribunals i acusa el Partit Popular i Vox d'atiar aquestes protestes amb els seus discursos. Al seu torn, el Partit Popular ha condemnat avui les imatges viscudes aquest cap de setmana a Madrid, però acusant Pedro Sánchez de voler crear divisió.
Tranquilidad, moderación y no crispación, pero por todas partes. Yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división.
Hay discursos políticos que se hacen en las tribunas políticas que alimentan esto.
Política al marge, l'altre focus de l'actualitat d'aquest dimarts el posarem al Japó, on a l'aeroport de Tòquio, a la capital, un xoc entre dos avions ha deixat 5 morts.
Un avió amb gairebé 400 passatgers ha xocat amb una aeronau de la Guàrdia Costanera, provocant una gran bola de foc. Les 5 víctimes mortals anaven dins aquest avió militar.
Tot això passant mentre el país, mentre el Japó recupera d'aquests forts terratrèmols que ahir dilluns van deixar ja almenys una 50ena de persones mortes. I a Barcelona, Ràdio Estel us pot avançar que el nou contracte de seguretat del metro preveu instal·lar càmeres personals als vigilants de seguretat.
Els sindicats de seguretat privada ho celebren, com explica Jordi Miguel, membre de l'executiva del Sindicat Professional de Seguretat Privada.
Avancem amb el tema de les càmeres unipersonals i amb el tema de l'esprai. Amb el tema de l'emparella, vosaltres seguim reivindicant, no veig que estiguin per la feina.
No ens morem de Barcelona, perquè també a la capital catalana multa contundent la que ha posat l'Ajuntament contra el propietari de 14 pisos turístics que operava sense llicència. El govern municipal l'ha sancionat amb 420.000 euros.
La propietat d'un edifici de Ciutat Vella llogava 14 apartaments a turistes de forma il·legal. El propietari llogava il·legalment tots els pisos a turistes, excepte un, on vivia una llogatera de renda antiga, que és qui gestionava la recollida de claus i entrades i sortides dels hostes.
Tot això passa en un dia que ha començat a la Bisbal d'Empordà amb una troballa macabra. Un escombriaire que netejava els carrers de la ciutat a primera hora d'aquest matí ha trobat dins d'una paperera el cadàver d'un nadó acabat de néixer. De fet, encara tenia el cordó umbilical.
És un fet luctuós que tota la ciutat lamenta profundament, que ho ens hem assabentat perquè qui ha trobat el cos ha estat un treballador municipal.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, lamentava així el succés i ha informat que el cas ja es troba en mans dels Mossos, que miraran les imatges de les càmeres de seguretat dels comerços propers al lloc on s'ha trobat el nadó per veure si poden saber qui l'ha deixat allà.
També avui passarem pels jutjats per explicar-vos com en la declaració de la futbolista Jennifer Hermoso pel cas del petó no consentit que li va fer Luis Rubiales durant la celebració del Mundial de Futbol que va guanyar la selecció espanyola femenina.
Hermoso ha declarat durant més de 2 hores i ha ratificat el que ja va dir davant la fiscalia, que el petó va ser inesperat i que va rebre coaccions de 3 persones a l'entorn de Rubiales perquè el cas no anés més enllà.
I més enllà també d'aquesta declaració d'Hermoso, avui l'actualitat esportiva passa per aquest so. és el cop guanyador de Rafa Nadal, que torna després de quasi un any fora per lesió. Pol Corredor, i bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. 349 dies després, el de Manacor ha tornat a empunyar la raqueta en un match oficial. Ho ha fet amb victòria contundent sobre Dominic Thiem per 7-5-6-1 al torneig de Brisbane, Austràlia. Nadal encara al tram final de la seva carrera esportiva, però vol ser competitiu fins l'últim partit.
Ja veiem què fa el futbol. Pol, torna a la Lliga.
Getafe, Rayo a les 5, Real Societat a la Vés a un quart de 8 i València-Villarreal a 2:15. Demà juguen Madrid i Girona, co-líders amb 45 punts, i dijous el Barça i el Sevilla, que s'han entrenat avui a porta oberta davant de 16.000 espectadors.
Ha fet aquest resum de com ha anat el matí de dimarts. D'aquí uns minuts us ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica de moment no ens aporta gaire canvis, tot i que avui amb força núvols, però de pluges avui no n'esperem. Núvols, algunes ullades de sol, però vaja, més núvols que no pas una altra cosa, però sense precipitacions. En canvi, demà aquests núvols seran més gruixuts i a les comarques del Pirineu de Lleida poden deixar escapar alguna precipitació, alguna gota. Si arriba a ploure, serien precipitacions molt poc importants, únicament al sector del Pirineu Occidental. La neu per damunt dels 2.200 metres d'alçada. I a la resta aniran circulant núvols de ponent cap a llevant, però que no donaran precipitacions. Demà les temperatures mínimes seran una mica més altes que les d'avui i les màximes una mica més baixes o es mantindran estables. Les previsions ens indiquen que de cara a dijous augmentaria més la nuvolositat, tot això a l'espera de les precipitacions, que seran més generals, però que ens arribaran de cara a divendres. I després d'aquestes pluges, les de divendres, esperem també una important davallada de les temperatures que ens portaria un ambient de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els virus de la grip continuen pujant a Catalunya, especialment en menors de 4 anys, i aquesta tendència ascendent es podria mantenir en les properes setmanes, segons les previsions que fa el Departament de Salut. Des del Departament alerten que el nivell de transmissió és alt i l'elevada incidència en aquests menors de 4 anys indica que probablement continuarà pujant durant les properes setmanes.
Ara mateix la incidència de la grip és de 153 casos per cada 100.000 habitants, i això vol dir que aquest pic ja és superior al de l'any passat, però encara molt per sota dels anys anteriors de la pandèmia, quan es van arribar a situar al voltant dels 400 casos per cada 100.000 habitants.
Les trobades familiars i l'augment de la mobilitat a aquestes festes de Nadal ha provocat que els virus respiratoris hagin anat a l'alça, i això hagi posat en tensió alguns centres hospitalaris. En alguns casos s'han hagut d'habilitar més llits per atendre els pacients.
Avui el virus respiratori que més circula és la grip, que ja representa el 45% dels casos, seguida del refredat comú i del coronavirus, que es manté estable amb un 5% del total de casos de virus respiratoris. En total, durant la setmana passada, del 25 al 31 de desembre del 2023, s'han registrat 66.000 casos d'infeccions respiratòries a tot Catalunya, una xifra que inclou la grip, la Covid i altres infeccions respiratòries com la bronquitis.
Des del Departament de Salut, i donada l'àmplia circulació dels virus respiratoris, es tornen a recordar tota una sèrie de consells per prevenir malalties hivernals, com ara rentar-se les mans sovint, ventilar espais interiors o l'ús de la mascareta si es tenen símptomes. I d'aquest augment de casos en volem parlar avui amb el doctor Jordi Mestres. Ell és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Mestres, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, treballeu amb més pressió aquesta setmana en els centres d'atenció primària de Catalunya degut a aquests virus respiratoris?
Doncs sí, hi ha hagut un increment de feina, i sí que està relacionada doncs, amb aquest increment d'infeccions respiratòries agudes, que a més coincideix amb el període de vacances, que ja de per si doncs, tensiona els recursos sanitaris.
Per tant, es parlava d'un augment de casos, per exemple, també es va parlar durant unes setmanes de grip A, que a molts pacients els afectava també amb una mena de virus gastrointestinal. Això és així? Això realment ha passat aquí a Catalunya?
Hi ha hagut una coincidència de virus estacionals que a més amb diverses etiologies. Ja, per una banda, la grip, que tenim la grip A i la grip B, que són les dues estacionals clàssiques, sobretot la B. Després sí que és veritat que s'ha parlat molt d'aquesta grip intestinal. No és que sigui una grip, són altres virus estacionals propis d'any, de les èpoques de fred, que ha generat doncs, aquestes clíniques de tipus digestiva. Però no serien ben bé grips, serien uns altres tipus de virus que també ha coincidit, i a més ha coincidit tot en les mateixes setmanes. Per tant, tenim un còctel de virus i ens estan doncs, posant en alerta doncs, perquè els recursos sanitaris puguin donar resposta doncs, a aquest increment de la demanda.
Uh-huh. Quins són els símptomes que experimenten els pacients que venen als CAPs amb aquests virus?
Vaja, a nivell d'infecció respiratòria aguda ja tenim dos grups. El grup que dona una clínica més lleu de congestió nasal llagrimeig, estornuts, tos, sensació com de dècimes, que no arribes a fer febre, no? Però que fas una miqueta doncs, de 37, no? Que tens una miqueta sensació com de mal cos. I després tenim les persones que fan ja febre alta, 38, 38 i mig, 39, amb una sensació com de mal cos, no? Dolor a articulacions, muscular, molt cansament, no? Aquest és molt típic de la grip, tot i que la resta de virus, doncs, com la Covid, per exemple, també ho podrien donar. Però ara mateix, com que tenim molta grip, la majoria de casos, doncs sí que és veritat que és atribuïble a grip.
Per tant, quines mesures de prevenció han passat ja el gran gruix dels àpats de Nadal amb grans trobades familiars, però a nivell de prevenció, què és el que es recomana?
Doncs el que hem anat dient moltes vegades ja en època de pandèmia, és a dir, si ens trobem malament, intentar minimitzar doncs, el contacte amb persones, sobretot si són vulnerables, utilitzar la mascareta, no? Si ens trobem malament, pot ser una bona opció per intentar tallar doncs, cadenes, evidentment vacunar-se quan sigui possible de grips de Covid, encara estan oberta doncs, la campanya, i molt important, sobretot, el tema de la ventilació. No? Ens trobem amb molts àpats familiars, abans del Nadal, doncs, a dinars d'empresa, intentar doncs, ventilar, renovar aquest aire, no? Perquè sí que és veritat que en èpoques de fred, doncs, evidentment, estem més sota sostre i, per tant, l'aire doncs, no està tan ben ventilat. Per tant, és molt important i també insistir en aquest tema. I després, evidentment, si ens trobem malament, tenim signes de febre alta, etc., doncs intentar no anar a treballar, si és possible, doncs, per tallar aquestes cadenes.
Ja per acabar, doctor Mestres, preveieu que hi hagi un pic de més casos passat aquest cap de setmana que coincideix amb les cavalcades de Reis? Ho dic perquè es parlava que hi ha una incidència major amb nens de menors de 4 anys, per tant, tots estaran, entenem, divendres, els que es trobin bé, sobretot, veient aquestes cavalcades. No sé si es preveu que hi hagi un repunt o s'està preparant els centres d'alguna manera.
Probablement sí que hi haurà un repunt. També és veritat que aquesta setmana ja el Cívic ja ho vigilava, ja ho deia, que hi ha hagut com un infradetecció justament perquè els centres d'atenció primària molts dies han estat tancats per festius. Per tant, el centre Sentinella no han fet recollida del 100% de mostres que fem habitual. Per tant, probablement veurem un repunt, primer, perquè hi haurà més recollida de mostres, i segon, doncs, perquè les festes continuen. Ve el fred, ja ho anunciau ara amb la previsió del temps, i per tant, la previsió és que probablement vagi una miqueta a l'alça. La sort que tenim és que les cavalcades doncs, són a l'aire lliure, per tant, en aquest sentit doncs, ho tenim millor, doncs, perquè l'aire doncs, està més renovat que si estiguéssim tancats en un restaurant o en un domicili. Per tant, sí, probablement hi haurà un increment i és el que toca.
Doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, gràcies per atendre'ns avui a l'Estem Migdia. Bona tarda.
A vosaltres.
D'altra banda, no marxem de l'àmbit sanitari per parlar també que el Departament de Salut desplegarà en els propers mesos una nova figura. És la dels referents assistencials que faran d'enllaç entre l'atenció primària i els hospitals amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La idea és que els referents assistencials facin seguiment de les proves que demanen els CAP per evitar-ne rebutjos o duplicitats i reduir les llistes d'espera, també de les visites a l'especialista. El conseller Manel Balcells ho ha avançat en una entrevista avui a l'Agència Catalana de Notícies i ha explicat que en donarà més detalls quan es presenti de forma oficial.
Que els professionals d'aquí i els d'allà s'han de veure, s'han de trobar i han d'acordar protocol. I han d'acordar quan un pacient doncs, no acaba d'anar bé, que se l'enviï. I quan s'envia un pacient allà, aquell serà rebut. No s'envia un pacient i sol torna dient això no procedeix, que és una de les indignacions més grans que hi ha als CAP. Per tant, si hi ha un acord, ja no passa això.
El conseller ha remarcat que la intenció és baixar el temps d'espera per ser visitat a l'atenció primària i que el 90% dels usuaris obtinguin cita als 10 dies a finals d'any, tot i que es vol arribar als 5 dies com a màxim.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Comencem aquest bloc de notícies més breus mirant al Japó, on aquest matí a l'aeroport de Tòquio s'ha incendiat un avió amb unes 400 persones a bord. La gran majoria d'aquests passatgers han estat evacuats sense cap complicació. L'aparell s'ha incendiat després de xocar la pista d'aterratge amb un altre aparell, en aquest cas de la Guàrdia Costanera, i en aquest cas sí que hi ha mort els 5 dels 6 tripulants que hi havia.
Sí, en unes imatges emeses per la televisió pública japonesa es veu com l'avió ha explotat i ha deixat un rastre de flames mentre reduïa la velocitat. Tot i l'espectacularitat de les imatges, la companyia ha informat que tots els passatgers i tripulants de l'avió, amb 400 passatgers, han pogut ser evacuats. Encara es desconeix quina nau ha pogut impactar amb l'altra, tot i que les autoritats sí que han confirmat que en el moment del xoc no hi havia baixa visibilitat ni mal temps. L'aeronau de la Guàrdia Costera es dirigia a la zona de l'oest del Japó afectada pel terratrèmol d'aquest any nou.
Tot això passa, com dèiem, mentre el país es recupera d'aquests terratrèmols d'aquest dilluns, que ja han deixat almenys una cinquantena de persones mortes. Així ho ha fet saber aquest dimarts els equips d'emergència del país, els quals també treballen sobre el terreny des d'ahir per rescatar el major nombre de supervivents.
Malgrat la mobilització de recursos, el primer ministre japonès ha subratllat les dificultats amb què es troben els equips de rescat per arribar a algunes zones del país arran dels danys causats a les carreteres. El sisme també ha obligat a evacuar al voltant de 100.000 persones durant la nit de dilluns, que van passar la nit en pavellons esportius i gimnasos d'escoles. Tot i que bona part ja han tornat a les seves llars després que es desactivés l'alerta per tsunami, la principal companyia elèctrica del país informa que almenys 33.000 llars continuen sense subministrament elèctric.
Tornem a casa nostra. La política espanyola està enfrontada aquests dies per les imatges que es van viure l'últim dia de l'any a les portes de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Avui el Partit Popular ha condemnat les imatges de l'apallissament d'un ninot que simulava ser el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una protesta que el PSOE estudia portar als tribunals.
Qui n'ha parlat és el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, que en una entrevista a Ràdio Nacional no veu bé que els socialistes reclamin al seu partit que et condemni els fets quan creu que la formació de Pedro Sánchez s'ha posat de perfil en atacs similars contra el Partit Popular.
Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar. Por lo tanto, no me gustaron nada esas imágenes y lo que pido además es la misma contundencia cuando se produzcan de un lado o de otro.
Amb tot, Rueda no s'ha volgut pronunciar sobre si l'apallissament del ninot suposa o no un delicte d'odi. Des del PSOE estudien si portar aquestes imatges davant del jutge, mentre el seu portaveu al Congrés, Patxi López, acusa el PP i Vox de tiar aquests actes.
También nos gustaría que entendiéramos de una vez por todas que hay discursos políticos que se hacen en las tribunas políticas que alimentan esto. Claro, si uno se pasa el día diciendo que Pedro Sánchez es un traidor, que es un dictador, que se está cargando la democracia y el Estado de Derecho, que gobierna con terroristas, habrá gente siempre que reaccione diciendo, bueno, pues a por él.
De moment, la policia ha citat a declarar el convocant de la concentració que forma part de l'organització juvenil Revuelta vinculada a Vox.
A Catalunya, la Federació d'Hostaleria de Lleida carrega fort contra el govern per culpabilitzar-lo, segons diuen, de la sequera. I és que durant les darreres setmanes l'executiu català ha posat en marxa les primeres restriccions d'aigua que han afectat sobretot al món de l'esport i més concretament a les pistes d'esquí.
Per això, Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, creu que és una falta de respecte dir que la culpa de la sequera és del sector de la neu i de l'esquí. Ho ha dit avui en declaracions a Ràdio Estel.
Tinc que pensar que gràcies a aquests canons i a aquesta gent que està treballant tan durament a la muntanya, hi ha tota una gent que pot viure tot l'any al Pirineu. Tindríem que tindre tots una mica de cura i respecte a la gent que visquem al Pirineu, que ja comencem a estar cansats de que la gent de fora es fiqui amb la manera de viure i de la manera de treballar a la nostra terra.
D'altra banda, també ha retret a les administracions públiques no haver arribat a un acord per celebrar els Jocs Olímpics d'hivern.
Precisament sobre això, el govern ha descartat tornar a presentar candidatura per a les futures edicions dels Jocs Olímpics d'hivern. Ho ha confirmat avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
Respecte dels Jocs Olímpics d'hivern, és que, de fet, les dues properes edicions ja estan atorgades, sembla ser, i, per tant, en aquest sentit, no hi ha possibilitats.
D'altra banda, el mateix govern ha anunciat ja els membres que proposarà perquè formin part del grup d'experts que ha de millorar el sistema educatiu català. El president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Vinyes, en serà el coordinador tècnic.
A Vinyes l'acompanyaran representants dels diferents col·lectius implicats en l'educació i hi haurà la mestra Mercè Mas, membre del grup Avaluar per Aprendre, impulsora de xarxes per al canvi, el periodista i professor Víctor Saura, que va dirigir el diari per l'educació, o el professor de formació professional i formador de directors, Francesc Roca. També hi haurà Montserrat Jiménez, directora de l'Escola Badruna de Palafrugell, i Joan Vila, director de l'Escola Pia de Sabadell i de Granollers. El grup d'experts també comptarà amb membres d'entitats de renovació pedagògica i socis de Rosa Sensat, així com amb representants de les famílies i del món local. Aquest és el grup d'experts que ha de proposar mesures per millorar el sistema educatiu català, tal com va decidir la reunió extraordinària de partits que es va celebrar abans de Nadal per avaluar les notes de l'últim informe PISA, que va donar els pitjors resultats de la història dels alumnes catalans.
I us ho avancem a Ràdio Estel a aquesta hora. El nou contracte de seguretat del metro de Barcelona inclou càmeres personals per gravar les actuacions dels vigilants de seguretat. El conveni també inclou donar als agents gas pebre en format gel. Dues peticions que els sindicats dels vigilants fa temps que reclamen.
Sí, segons el concurs anunciat avui, es donarà 5 punts a les empreses que donin gels de pebre als vigilants. Una petició que els sindicats fa temps que demanen perquè els agents tinguin més sistemes de seguretat per protegir-se davant les agressions que diu que pateixen. Ho explica Jordi Miguel, membre de l'executiva del Sindicat Professional de Seguretat Privada SPS, en declaracions a Ràdio Estel.
Estem demanant, que ja està autoritzat des de fa 3 anys, que posin els vigilants com a mèdia de defensa un esprai de gel complementant a la defensa reglamentària, d'acord? Que és la mal llamada porra, no? Que és la defensa reglamentària. Doncs afegint això a l'ús del gel de defensa que en Espanya pot portar qualsevol persona major de 18 anys.
El concurs també preveu incorporar càmeres de vigilància personal per als agents, tot i que en aquest cas diu que es dotarà un mínim de 4 agents dels que treballen en totes les línies de metro de Barcelona, el servei de bus turístic i els agents que no tenen una línia assignada com els de la unitat canina o els de la unitat mòbil. El concurs té un pressupost de 143 milions d'euros per 4 anys, cosa que representa un increment de 4,5% d'hores. Des dels sindicats afirmen que qualsevol increment de seguretat és positiu, però lamenten que no s'inclogui el fet de patrullar en parelles, ja que asseguren que els vigilants estan sols durant molts moments i això els posa en perill.
També a Barcelona l'Ajuntament sanciona amb 420.000 euros al propietari d'una finca de Ciutat Vella que ha llogat durant anys als pisos del bloc a turistes de forma il·legal. L'Ajuntament considera que és un incomplidor reincident i qualifica l'acció de molt greu.
El propietari llogava fins a 14 allotjaments en aquesta finca que comercialitzava a través de plataformes de lloguer turístic com Booking o Airbnb sense tenir una autorització per a l'activitat turística. El propietari llogava il·legalment tots els pisos a turistes, excepte un on vivia una llogatera de renda antiga, que és qui gestionava la recollida de claus i entrades i sortides dels hostes als allotjaments. El regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, fa una crida perquè cap més propietari faci pràctiques il·legals.
Crec que és una bona notícia que puguem haver fet aquesta actuació i esperem que aquests temes no es repeteixin i que tot sol dels casos també serveixi d'un avís per qualsevol que tingui tentació de fer una actuació semblant a la que s'ha realitzat.
Albert Batlle assegura que la propietat ja havia tingut expedients oberts, però continuava amb l'activitat il·legal.
I encara un darrer apunt a Barcelona des d'aquest matí, que amics, familiars i personalitats diverses de l'àmbit polític i cultural del país s'han acostat a la capella ardent de la fotògrafa Colita, que va morir diumenge als 83 anys.
El funeral d'Isabel Esteve Hernández serà aquesta tarda a 4:45 al Tanatori de les Corts de Barcelona. Figura destacada en l'àmbit del fotoperiodisme, Colita ha capturat moments crucials de la història de Barcelona. Recentment, el passat octubre, se li havia concedit el Premi Ofici de Periodista que atorga el Col·legi de Periodistes per la seva trajectòria i implicació en el moviment feminista.
Més coses. Avui ha declarat a l'Audiència Nacional la futbolista Jennifer Hermoso pel cas del petó no consentit que li va fer l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i les presumptes coaccions posteriors. Avui la futbolista ha afirmat que el petó va ser inesperat i en cap moment consentit i ha explicat que durant el vol de tornada i la seva estada a Eivissa, els investigats la van pressionar de manera constant, fet que va alterar la seva vida normal i diu que li va produir una situació de tristesa.
Hermoso ha estat més de 2 hores a l'Audiència Nacional per ratificar el que ja havia dit davant la Fiscalia. La futbolista ha negat la versió de Rubiales, que va declarar que havia estat un petó de mutu acord, i ha insistit que va ser coaccionada per l'aleshores president de la Federació i 3 persones més, entre les quals hi ha l'exseleccionador femení Jorge Vilda, també investigat en aquest cas. La declaració d'Hermoso tanca la ronda que ha portat a declarar a l'Audiència Nacional una 20ena de persones entre testimonis investigats. Fruit d'aquesta declaració, el jutge pot demanar o no noves compareixences.
I acabarem a la Bisbal d'Empordà, on una escombriaire ha trobat dins d'una paperera un nadó mort, que encara tenia el cordó umbilical. Ha estat cap a 6:45 del matí, quan el treballador estava fent la roda habitual de neteja a la plaça dels carrers Germans Sitges, això és al centre de la ciutat.
Quan l'operari ha trobat el cos, la víctima ja estava morta, segons han confirmat els serveis d'emergència que s'han desplaçat fins a la zona. Els Mossos s'estan fent càrrec de la investigació i estan comprovant els vídeos de les càmeres de seguretat que hi ha als establiments de la zona. El lloc on ha aparegut el cos és molt cèntric, just al casc antic, i on la circulació amb vehicle està restringida. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha lamentat els fets.
Bé, que és un fet luctuós que tota la ciutat lamenta profundament, que ho ens hem assabentat perquè qui ha trobat el cos ha estat un treballador municipal, i que, en tot cas, com us he comentat anteriorment, no podem fer declaracions perquè és un tema que porten els Mossos d'Esquadra, que han enviat a tot el seu equip d'investigació i que són ells els que estan fent la investigació i que, per tant, no us podem informar de res més i només lamentar aquests fets.
Estel Migdia, Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva avui parlant del retorn per la porta gran, Pol, de Rafa Nadal.
Sí, el tenista manacorín ha tingut prou amb dos sets per desfer-se de l'austríac Dominic Thiem, 7-5-6-1 en el primer partit que ha jugat en tot un any. Els seus problemes físics han mantingut apartat 349 dies de les pistes de tenis, una situació que l'ha dut fins i tot a plantejar-se la retirada. Avui, en acabar els setzens de final de Brisbane, ha confessat que ha estat molt de tornar.
Today is honestly an emotional and important day for me.
Avui és un dia emotiu per mi, probablement un dels anys més durs de la meva carrera, explicava Nadal als espectadors australians. Tenia dues prioritats el tenista en acabar el torneig: no tenir dolor en la seva vida quotidiana i competir.
Play, I think, at the very positive level to be the first day is something.
Jugar a un nivell tan positiu el primer dia em fa sentir orgullós, admet Nadal, que no s'ha oblidat tampoc del seu staff ni tampoc de la seva família en aquest discurs. El tenista ja té rival als vuitens de final del torneig, serà el local Jason Kubler. Inicia així una remuntada important al rànquing ATP, ha començat el torneig a la posició 672, ara amb aquest triomf d'avui se situa com el 541è millor tenista del món.
I avui, sense temps per a perdre, Pol, després d'aquestes festes de Nadal, la Lliga de Futbol torna avui mateix.
Sí, amb els polvorons encara a la boca, amb tres partits de la 19a jornada, Getafe, Rayo Vallecano a les 5, Real Sociedad a la Vesa a un quart de 8 i el València-Villarreal a dos quarts de 10. El Sevilla ha jugat dijous contra l'Atlètic de Bilbao. Avui ha realitzat l'equip un entrenament a porta oberta amb 16.000 aficionats a l'estadi Sánchez-Pizjuán. Alguns d'ells han saltat al terreny de joc i han obligat a aturar momentàniament la sessió. El Sevilla és 15è a la taula classificatòria i aquest 2024 també estrena nou president, José María del Nido Carrasco, fill del màxim accionista i màxim rival de l'actual junta, José María del Nido.
I els dos líders de Primera, Madrid i Girona, no jugaran però fins demà.
Sí, els blancs reben a un quart de 8 al Mallorca i els gironins reben a dos quarts de 10 a Montilivi l'Atlético de Madrid, partit importantíssim pels de Mitchell, segon contra tercer a la taula classificatòria. L'entrenador gironí fa una crida a mantenir els peus a terra, en aquest cas l'objectiu diu que ara és Europa, però cal uns números de rècord si volen acabar l'any a dalt de tot.
Hem de fer una segona volta espectacular. Hem d'anar partit a partit i així penso que l'equip arribarà junt i el nostre objectiu és Europa, però Madrid, Barça, Atleti estan fets per lluitar per la Liga i nosaltres no.
Per la seva banda, el seu rival, l'entrenador matalassé Diego Pablo Simeone, s'ha desfet en elogis cap al Girona i precisament cap a Mitchell.
Está siendo una temporada extraordinaria. Tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón.
Tant Real Madrid com Girona comencen el 2024 empatats a 45 punts, però els madridistes són líders pel gol a veres particular. El Barça, per la seva banda, comença l'any dijous visitant les Palmes a dos quarts de 10 de la nit.
I és que, atenció, la gran primera meitat de la temporada que ha fet el Girona ha provocat que els grans clubs d'Europa comencin a interessar-se pels seus jugadors. El Chelsea és el primer que ha trucat a la porta.
Sí, precisament el britànic The Sun informa que el Chelsea estaria interessat en incorporar el davanter Dubic per 39 milions de lliures, uns 45 milions d'euros al canvi. Segons el mitjà, el club britànic voldria incorporar ja el jugador ucraïnès perquè el seu davanter titular, Nicolas Jackson, marxa amb Senegal a disputar la Copa Àfrica. Dubic suma 11 gols en 17 partits aquesta temporada i sobre l'altre jugador gironí pretès, en aquest cas pel Barça, Aleix García, Mitchell ha dit en roda de premsa aquest matí que creu que el migcampista no marxarà.
I comença un nou any, tot just ahir mateix, que en clau esportiva, Pol, tindrà diverses cites importants.
La principal, als Jocs Olímpics de París, els primers en presència de públic després de l'edició de Tòquio 2021, recordem, a porta tancada pel coronavirus. També aquest 2024 és any d'Eurocopa de futbol, que torna al format de sempre. La Copa Amèrica arriba a Barcelona el 22 d'agost i el Mundial de MotoGP en motor comença el 10 de març a Qatar amb totes les mirades posades en la nova moto de Marc Márquez, una MotoGP que tindrà quatre curses a l'estat espanyol: Jerez, Montmeló, Cheste i Aragó, enmig de la polèmica sobre si la Fórmula 1 ha de decidir entre Barcelona, Madrid o totes dues. Precisament la Fórmula 1 tornarà el 3 de març amb un tots contra Verstappen. Pel que fa al ciclisme, el Tour de França es disputarà del 29 de juny al 21 de juliol amb el duel entre Pogacar i Vingegaard com a principal al·licient.
I ara que parlàvem d'aquest 2024 que serà any olímpic, ha mort una de les seves pioneres a l'estat, Carmen Valero.
Sí, va ser la primera atleta espanyola que va participar en uns Jocs Olímpics, concretament a Montreal 1976, on va disputar el 800 i el 1500. Va iniciar la seva carrera a la Joventut Atlètica Sabadell amb només 13 anys i a poc es va anar fent un lloc a l'atletisme català. Va ser dues vegades consecutives campiona del món de cross als anys 76 i 77. És considerada la millor atleta espanyola del segle XX per l'Associació Espanyola d'Estadístics d'Atletisme.
Estel migdia.
Cultural i acabem el programa avui amb la nova música que s'ha publicat avui mateix, la del cantautor Sergi Carbonell, exmembre dels Catalans Charango.
I brillen els teus ulls clars enmig
Avui ha publicat aquest tema que es diu Anika i que és el primer avançament del que serà el seu nou treball, que es titularà Crisàlida i que es veurà la llum el proper 1 de febrer. Així doncs, el músic usonent explica a través d'aquest nou disc una història d'amor entre dues persones dividida, diuen, capítols. Durant les properes setmanes ha anunciat el cantautor i fins a l'estrena del disc s'aniran revelant la resta de cançons. Doncs amb aquesta música acabem. Nosaltres tornarem demà puntuals a les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb el Fabricació Pròpia, amb Marcia Raga i tot el seu equip. Bona tarda. Uf.